El gall del monestir.
Un moment, que comencem. 2 minutes per sobre d'un quart de 10 del matí a la sintonia de Cugat Ràdio. És temps de tertúlia, una tertúlia que, com sempre, comença abans que encenguem els micròfons i, per tant, ja encarrilats cap al debat sobre les qüestions que ocupen l'actualitat d'aquí. Joan Alsina, empresari i consultor d'empreses, molt bon dia.
Bon dia.
Amb David Ros, economista, molt bon dia.
Bon dia.
Amb Josep Maria Balcells, periodista, exdiputat, molt bon dia.
Bon giorno.
I Jordi Piella, economista, també, molt bon dia.
Bon dia.
Amb molts titulars a sobre la taula, molts papers, molts informes, moltes dades, i una declaració d'ahir que ocupa moltes portades, i és que el president d'això que suposem que serà Barcelona World adverteix que la inversió estrangera en aquest equipament perilla si Catalunya se'n va de la Unió Europea. No és una declaració casual, és una declaració que arriba en el marc d'aquest debat dels últims dies i setmanes en què diverses veus de la Comissió del Parlament Europeu estan advertint que Catalunya quedaria automàticament exclosa dels tractats europeus en el cas de convertir-se en nou estat d'Europa i que, per tant, hauria de tornar a negociar, com si es tractés d'un tercer estat més, la seva hipotètica adhesió a la Unió. Què en pensen, en primer lloc, d'aquest advertiment, d'aquesta línia vermella traçada per aquest responsable de Barcelona World? Creuen que, de veritat, és el que pot fer perillar la inversió a Barcelona World? O hi ha altres factors? És casual que aquest missatge surti ara? És propaganda? En fi, vostès diran.
Bé, jo, si em permets, començaré per qui ha llançat el foc aquests dies, que en el fons ha sigut l'Almunia. Jo vull llegir el que va dir el 22 d'octubre de 2012. Literalment va dir: no és honest dir de manera taxativa que una Catalunya independent quedaria fora de la Unió Europea. El Regne Unit ha donat una lliçó de democràcia a l'estat espanyol en l'acord pel referèndum d'Escòcia. 13 dies més tard, recordem que va fer un programa a TV3, on va repetir això literalment, 13 dies més tard, en el Fòrum Europa a Madrid, diu: si Catalunya s'independitza, quedarà fora de la Unió Europea i els estats podran vetar-ne l'ingrés. Hi ha més de 2.000 possibilitats de veto. És a dir, i en el mateix sentit, la Viviane Reding, comissària europea de justícia, va dir: cap llei diu que Catalunya hagi de sortir de la Unió Europea si s'independitza. Un mes més tard, una Catalunya independent quedaria fora de la Unió Europea. José Manuel Durão Barroso, el 30/8/2012, en el cas hipotètic d'una secessió de Catalunya, la solució s'hauria de trobar i negociar en el marc legal internacional. El 17/11/2012, el mateix Durão Barroso ens diu: si Catalunya sortís d'Espanya, estaria fora de la Unió Europea. Qualsevol territori que se separi d'un estat membre hauria de començar a negociar la seva adhesió. És a dir, hi ha una posició oficial de la Unió Europea. Pensem que tots aquests que hem dit són empleats, i el govern espanyol està fent mans i mànigues perquè el que és de sentit comú no tiri endavant. És a dir, això com a primera expressió. Tinc moltes més dades, perquè haig de dir que en els propers dies veurà a la llum, sí, un informe que hem fet des del punt de vista econòmic, que nosaltres no sortirem de la Unió Europea, des del punt de vista econòmic, però seguim.
Partim de la base de
que... Siguem serios, per això.
Sí, sí, no, molt serios, molt serios. el tema és molt, molt, molt clar. Aviam, Europa no... A part de ser una cosa que jo ja crec que està morta i caduca i que realment...
La Unió Europea.
La Unió Europea no té gaire futur. La veritat és que el tema des del punt de vista de la Unió Europea ha de ser consolidat, perquè allò en el fons és un negoci. O sigui, no tenen cap intenció, els importa un rabo la nostra política, els importa un rabo si tenim els parats que tinguem. L'únic que volen és cobrar la seva deute i va quedar. Clar, què passa? Si nosaltres declaréssim la independència, el problema és que nosaltres sí podríem fer front a la deute, que seria aproximadament, segons m'ha dit el David, perquè ho hem comentat abans, com a màxim el 19% de la deute estatal. I nosaltres sí podríem fer front a la deute. Qui no podria fer front a la deute és el resto d'Espanya. Per la qual cosa, la comunitat, davant veient la situació de dir... carai, que no cobrarem aquest lote, doncs no els interessa en absolut la qüestió de la independència. L'altra qüestió és que el govern està fent, evidentment, deu fer regalos, envien regalos i cosetes d'aquestes que es fan habitualment, per dir, oi, digue'ls que no, i tal, igual. I el que no faria gens de cas és el BCN World, que, a part de ser un fantasma integral, vull dir, continua sent fantasma, ara que això li servirà d'excusa per no fer la inversió que realment no pensava fer mai.
Em fa... Ah, perdó.
No, no, Joan, endavant. Sí,
no, dic que em fa gràcia perquè has plantejat una pregunta sobre el BCN World i jo crec que la importància que li han donat als dos companys que han parlat respon a la importància que efectivament té dintre de l'economia d'aquest país, no? Que és ninguna. Perquè la meva opinió és que és una bomba de fum. Exactament igual que l'Eurovegas. No? En aquesta tertúlia, si recordeu, es va dir fa uns mesos que l'Eurovegas no passaria. El Sheldon Adelson ahir en una presentació davant d'inversors a Londres ja va començar a dir que ell no tenia diners per fer això al Corcón. No? Crec que el BCN World és bàsicament el mateix. El que passa és que jo crec que la manifestació que feia ahir, al respecte de que no hi hauria inversió, si Catalunya sortia de la Unió Europea, jo em sembla clar, i si es treu el dret a la propietat privada, o si comencem a matar els empresaris, i que sortim de la Unió Europea? Per mi la pregunta és, què ha dit algú que sortim de la Unió Europea? Perquè totes les opinions que llançava abans el David, jo crec que al final van en una mateixa direcció, no està regulat. I quan no està regulat, caldrà regular-ho, caldrà atacar un problema que no té una base jurídica i, per tant, partim de zero. Si algun d'aquests opinadors a sou i pertanyents a partits polítics hagués dit en algun moment, en base a la llei o a la norma o al tractat o a la directiva o a l'ordre número tal de tal data, això és així, aleshores seria inopinable. Com que tothom ha dit en diverses direccions ja en els darrers mesos, que sí o que sí no, a mi em dona un missatge molt, molt optimista. És dir, ostres, ningú hi havia pensat. Que bé, perquè ara hi haurem de pensar. I quan hem de pensar en les coses, les hem de regular des de zero i en base al sentit comú, no en base a directives polítiques que poden tenir interessos molt dispars.
A mi m'agradaria engegar dient que fa potser dos mesos que aquí a la tertúlia, però als mitjans bàsicament i en el debat polític, quasi hi ha un tema monotemàtic, que és el tema doncs, de la via catalana, que és el tema de la independència, i jo continuo pensant que aquest doncs, és un debat útil, important i tal, però que en el fons no ens deixa pensar en el dia a dia del país, amb el dia a dia de l'economia, amb el dia, és a dir, els informes, és a dir, surten informes.
Ara parlarem, ahir sortia l'Oxfam.
Exacte, doncs dir, escolta, l'any 25 hi haurà un 40% de pobres.
Un de cada tres catalans estarà en risc de pobresa. Ara en parlarem.
És a dir, la privatització de la sanitat, etc. Hi ha una pila de problemes del dia a dia que afecta la ciutadania i això no entra en el debat públic,
no,
polític.
Josep Maria,
David,
no,
deixa'm acabar.
No coincideixo.
Aquest és un tema, fixeu-vos en les pàgines, repassem les pàgines dels diaris i veurem el percentatge que agafa el debat. Llavors, el perill que tenim en el debat aquest del futur de Catalunya és simplificar-ho. És a dir, això no és cap problema, aquí es qüestiona més de voluntat democràtica dels catalans i si alguna cosa de la política és que és complexa. I per tant, doncs, en els debats hi ha de veure la complexitat que té qualsevol opció que es prengui, la viabilitat jurídica, la viabilitat política, i això no, ho amaguem perquè en el fons ens interessa ara que prevalgui una sola tesi, la tesi de la viabilitat de la independència. Jo em preocupa molt, és a dir, si jo no sóc un expert jurídic, és a dir, si hi ha un tros d'un estat que diu jo marxo i em constitueixo un nou estat, si és un nou estat, aquest nou estat ha de demanar, ha de trucar a la porta d'allà on se sumen tots els estats d'Europa. No és a dir, jo sóc un nou estat, però resulta que era fins ara doncs, membre d'Europa, doncs ho continuo sent. No, escolta, si sóc un nou estat, has de començar doncs, a fer les passes jurídiques per aliar-te internacionalment i lligar-te amb les estructures del teu territori, en aquest cas Europa. I això no és simple, ho hem de dir a la gent. No n'hi ha prou amb trobar majories que ho vulguin, sinó explicar les dificultats econòmiques, jurídiques, polítiques que això té. I a partir d'aquí, doncs, parlem-ne.
El David volia intervenir, sobretot vull... quan el Josep Maria plantejava aquest tema de que...
Hi ha dos temes. Penso que és fals que la gent que pensem que tenim una solució en el marc de la independència, és fals que no pensem en els drets socials i econòmics i dels problemes de la gent. Penso...
No els de demà, els d'avui, eh?
Com vaig dir jo
els d'avui,
en una entrevista que em van fer aquí al principi, penso que el cas de la independència és un cas de responsabilitat per resoldre els problemes que tenim tan greus de drets socials i de drets econòmics. I en el marc d'Espanya, què més podem esperar? Tots sabem que l'endeutament segueix pujant, que el dèficit que tenia l'Estat espanyol per tot l'any se l'ha menjat en 6 mesos.
Encara no.
És il·lusió la independència, sí, però és il·lusió per resoldre problemes. És per enfocar problemes, per parlar dels problemes, per treure'ns una cotilla normativa que no deixa que ni les empreses puguin treballar amb tranquil·litat. I hi ha un tema gravíssim que tu coneixes, que és la llei Wert, el tractament de la llengua, el dèficit
normal,
fiscal.
Clar,
no, no, normal, clar. No. Ho hem acceptat. Però
no, 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 ho hem acceptat.
Ara hi ha una població que s'aixeca, que diu i que parla. I no és un flor, no és un camí de flors i
violes. Jo estic en contra del senyor Wert i de la llei Wert, això no té res a veure.
No és un camí.
És un debat polític del moment actual.
Anem a altres temes també. Parlem, i està relacionat, de l'economia real o de les relacions econòmiques entre Catalunya i Espanya. Hi ha dos missatges del conseller Mascolell. D'una banda, que en 2014 els funcionaris de l'administració catalana tornaran a perdre una paga, és el tercer any. Mascolell ha anunciat també noves taxes...
Perquè estem units a Espanya, això?
Per ingressar, el
sí,
que sigui, això
sí,
és el
sí,
que
sí, cadascú sí, interpretarà. Sense estar independents, pagaríem 3 pagues
no,
extra.
No, perdona, són 4.000 milions de retallades que hi ha hagut. D'on ens venen quan estem aportant 16
milions? Pagaríem 3 pagues extres.
I d'altra banda, deixeu acabar i després ja opineu, la Generalitat ahir que anunciava que, aquesta potser és la de calenta, que pagarà abans de finals d'any els 600 milions d'euros que encara deu, que té pendents amb els ajuntaments.
I ara, ara.
Que els ajuntaments tenen problemes greus de liquiditat i aquesta injecció esperem que acabi de desencallar els pendents que tenen els ajuntaments.
I els farmacèutics i els hospitals...
Anem per parts, perquè la demagògia ara sí que va progressant moment a moment. Vull dir, escolta'm, d'entrada, diria que tots menteixen, i això interessadament. És cert que en un article dels 1.000 tractats que té la Unió Europea, diu que un estat que vulgui entrar, o un estat que sigui nou, que es creï nou en un país, té que demanar l'adhesió de la comunitat si vol entrar-hi. Ara, això sí, n'hi ha un altre, molt curiós, que diu, si els ciutadans ja eren ciutadans de la comunitat europea, lògicament tenen que continuar sent membres de la comunitat europea.
Els ciutadans no són un estat, Jordi?
No, simplement així. Els ciutadans... estats que per motius de guerra, motius de secessió, motius de separació, els ciutadans hagin sigut
individualment,
continuaran sent d'allà. Llavors, evidentment, englobats.
Per tant, lliure circulació dels ciutadans.
Clar, sí. Aviam, això, escolta, és ben bé perquè això és una defensa del no o del sí.
Jo defenso la complexitat.
Dos, la política econòmica que fa Catalunya no pot fer cap més perquè no té diners, perquè Madrid o l'estat central ens té coartats i no ens paga el que ens deu.
I tindríem un banc propi, llavors que en tindríem liquiditat. Podríem recórrer als fons europeus sense ser de la Unió Europea.
I a la banca internacional, perquè la banca està oberta.
No tenim cap problema nosaltres en acudir a la banca europea. El dia d'avui no, per la pròpia descredibilitat de l'estat espanyol, però no per nosaltres. Nosaltres no tindríem problemes. És a dir, mira, jo he dit diverses vegades, i això, caigui qui caigui, ho heu d'entendre. O ens vol la comunitat, o no ens vol. I si no ens vol, molt millor.
I perd 7,5 milions de contribuents.
Fem paradís fiscal i se'ns ha acabat els problemes de per vida, com Hong Kong i com a molts altres puestos.
No és el model que m'agradaria.
Però a mi sí, particularment.
Jo continuo en aquest debat. La meva opinió és que hem entrat en el procés aquest sobiranista com a un procés de supervivència econòmica. És a dir, el gran detonant de l'esperit sobiranista de Catalunya és... no ens paguen el que ens deuen. I a més no tenim eines per reclamar-ho, estem absolutament atrapats. I a partir d'aquí, jo crec que qualsevol altre debat va al darrere. És a dir, s'està pensant en el respecte dels drets socials de tothom, absolutament, si és el que s'està intentant mantenir, que no són els d'avui, està clar, perquè pels d'avui difícilment podem fer res més que continuar reclamant que ens paguin els deutes que té l'Estat espanyol amb nosaltres, o que millorin el sistema de finançament, o que realment respectin les lleis, que és el que sistemàticament no fan. Aleshores, què pot fer el Mascarell? Buscar-se la vida. Jo crec que pensar en nous increments de taxes és la via fàcil. Jo el que li demanaria és, escolta, pensa en taxes que afectin només a empreses de fora de Catalunya que estiguin implantades a Catalunya, o de ciutadans de fora de Catalunya que estiguin consumint coses a Catalunya, amb tipus peatges, etc. És a dir, no maltractis més el ciutadà català perquè ja en té prou. I a partir d'aquí, 600 milions dels ajuntaments en deuen molts més a empreses i particulars. És a dir, el problema econòmic és gravíssim. I amunt, la veritat, quan torna a veure, perquè fa molts mesos que m'havia vetat veure debats polítics per la tele, quan torna a veure algun debat i veu situacions com la d'ahir, on el cap de l'oposició al Congrés li fa una pregunta al president del govern en relació a dir, escolta'm, que els catalans estan una miqueta raros i hauríem d'atacar el problema, i la resposta del Rajoy és: vostè el que ha de fer és resoldre els problemes interns del seu partit. I escolta'm, ja hem acabat, ja en tinc prou, si és que en tinc prou. Tanquin aquest organisme que no serveix absolutament per res, i comencem a treballar amb gent responsable, rigorosa, que en sàpiga i que resolgui problemes. I com que aquests no ho faran, jo crec que aquest procés ens va molt bé, perquè com a mínim està generant una pressió brutal sobre el govern espanyol, sobre l'economia del govern espanyol, i tot allò que era absolutament implantejable, ara comencen a parlar de diàleg. Després del diàleg venen les accions. Jo crec que tindrem detalls econòmics claríssims en els propers mesos per intentar, doncs, això, que la gent vegi que los españoles son más buenos de lo que decimos, i això cal aprofitar-ho per millorar aquesta situació a curt termini, que d'una altra manera seria complicat.
Josep Maria.
No, és que no dona més de si el tema, vull dir, és uns que veuen que és viable.
Perdona, sí que dona que sí, ja veuràs, et diré per què dona perquè sí. Nosaltres anem ofegats, ja sabeu que jo sóc crític també amb la gestió del nostre govern, és a dir, no hi crec en tant, perdó pel mitjà que estic, no hi crec en tantes televisions, en tantes ràdios, i quan deixem la sanitat...
En aquesta sí,
perquè és municipal i al final se la paga la Ajuntament. És clar, aquí depèn del qui ho paga, però clar, si el que realment està retallant en sanitat i educació i està gastant en altres coses, doncs clar, ja ho sabeu que sóc crític, però sou molt més crític amb el tema de que nosaltres estem ofegats, estem aquí amb els nostres fills, el meu, que per la carrera ja busca fora perquè sap segur que aquí no té cap tipus de futur. És curiós que Madrid baixi la tassa d'IRPF perquè li sobren els calés. Extremadura, 200 euros als de pensions contributives perquè li sobren els calés. Andalusia té el 20% d'algunes matrícules, són el 20% del que costa aquí, de les universitats, per exemple, a part d'altres ajudes. ERES i altres coses que fan allà. Vull dir, escolta'm, a tots els hi sobren els calés i a nosaltres ens falta... Escolta'm, no puc fer-ho aquí perquè no és una tele, però si fos la tele faria una botifarra ara mateix. Ves? Ja s'ho poden quedar ells, tu. Nosaltres hem d'anar al nostre rotllo.
Bé, no ha sortit el tema del fons de liquiditat de la Generalitat. La Generalitat, això, ja qui ho posa en dubte, és que no pot posar en dubte, perquè hi ha un sistema informàtic que ja s'ha engegat, que està controlat, evidentment, per Madrid, que és qui controla el FLA, i això, vull dir, els ajuntaments...
Jordi, t'hauries de prendre una relaxing cup of café com
dius. Café con leche.
Ja que parlem d'això, Barcelona ha d'optar als Jocs Olímpics d'hivern?
Que aneu aquí?
El que tenim unes pistes a l'extra ràdio de Barcelona, que és a la Cerdanya, hauríem d'apostar-hi o no?
A nivell de la Cerdanya.
No en tinc ni idea.
Jo torno a pensar això, els somnis, els projectes, la gent s'anima, la gent s'engresca, i la viabilitat de les coses que es pronuncien i dels desitjos i de... Doncs això no acaba, doncs, de descobrir-se la complexitat. A mi em sembla que, és dir, d'entrada, Barcelona-Pirineus, vale, vull dir, ens faran doncs, pistes de gel artificials aquí a Barcelona.
Ja ha posat Sierra Nevada, no?
La Vila Olímpica no. Està situada aquí a Prat, o no sé on està previst, d'uns jocs d'hivern que necessita molta neu.
I els primers jocs de la història on els esquiadors, després de la competició, podran banyar-se al mar.
Jo penso que l'alcalde Trias ha jugat, doncs, a dir, escolta, refredar una mica les expectatives, he dit, si no el 22, doncs el 26, i si no el 30, i si no, doncs, la pròxima generació. I a partir d'aquí, doncs, ja es veurà. Però ha sigut un altre globus que s'ha inflat, i comencem a inflar globus que després s'espunxen, i això causa frustracions, i hem de ser molt, molt, molt rigorosos. Igual el del Barcelona World. Això, és a dir, com a model de país, hem de nosaltres de vestir la nostra economia i la nostra dinàmica econòmica amb models de joc que demanen doncs, reducció d'impostos, d'aportació contributiva, que demanen canvis legislatius en temes doncs, de tabac, que demanen... I això amb un turisme que no és productiu, és a dir, genera una riquesa, però no, és a dir, i rebaixem aportacions a l'IMSD, als pressupostos de l'IMSD, i traiem beques, traiem... És a dir, hi ha històries d'aquestes que es van retallant, i ens animem amb globus d'aquests que la gent doncs, sap que això és intangible i que bueno, és per somiar.
Jo estic d'acord amb moltes de les coses que dius. Penso que s'imposa realment fer un estudi amb calma. Vull dir que, o sigui, les il·lusions realment penso que és un dels defectes que hem tingut. O sigui, quan les coses anaven bé, doncs, tothom tenia il·lusions i les volia realitzar. Penso que les il·lusions han d'anar acompanyades d'un estudi de cost-benefici i al final què dona, perquè realment pot ser que interessi, és evident que la gent de la Cerdanya això hi estan interessats. A nivell global hem de veure què ens costa i si això és rentable apoyar-ho. És el moment adequat? Es fan servir dues o tres dates, mirem si és el moment adequat, però sobretot mirem si la nostra economia s'ho pot permetre, perquè no ens podem permetre moltes de les coses que s'han fet.
Jo penso que fa anys que vaig a Cerdanya i en els darrers 5 anys em sembla que no he tingut ni una sola conversa amb ningú sobre les possibles Olimpiades. Això va ser un invent de...
Oscar, va començar a l'Aragó, això,
Ja, això s'hi va emprendre.
Això va ser un invent de l'anterior alcalde que va dir, escolta, què faig per guanyar les eleccions? I va dir, Olimpiades. Dius, ostres, escolta, jo crec que no hi ha ningú que cregui realment que som...
Els alcaldes... No, és que puguin treure...
Preguntar-li a un hoteler, a un restaurador, a un... Diran, estic encantat. Jo crec que, de totes maneres, pequem de manca de rigor quan analitzem els grans projectes que ens prometen en aquest país. Qualsevol que parla d'emprenedors, què és el primer que hi ha que mirar en un projecte d'emprenedoria? A l'equip, els promotors. Ens parlen de les xorrades aquestes d'Eurovegas o de Barcelona World i l'últim que mirem és els promotors. I escolti'm, qui són els promotors de BCN World? El Bañuelos? Per favor, però qui és aquest senyor? Què va fer? Té diners? Clar que en té. Com els va aconseguir? Doncs creant la bombolla més bèstia i més manipulada en la borsa espanyola en tota la seva història. Llavors, un especulador pur, pretenent que donar credibilitat a un projecte absurd. Escolta'm, Vilaseca, Salou, casinos, canvis de regulació, grans inversions, 10.000 llocs de treball, sí, home, sí, i 50 estats independents. Escolta'm, que no s'aguanta de ninguna manera. Si tu mires una miqueta amb rigor empresarial, dius, tio, això no s'aguanta. Quan vam dir aquí un dia Eurovegas no passarà, no va ser perquè siguem uns il·luminats o perquè pretenguem que sabem més que ningú. No, és que tu mires amb una miqueta de rigor i dius, no, això són projectes que ens posen al davant per enlluernar-nos. I així les garretes polítiques ara de Madrid, el González amb el Rajoy, oye, que m'has de treure la llei antitabaco, però de quines xorades esteu parlant? Un projecte com un Eurovegas no depèn d'aquestes coses. Hi ha altres coses molt abans que si haguéssiu mirat amb rigor el promotor, passa que si ho veus. No sé, és que a mi és que em posa dels nervis que ningú, o sigui, que sigui portada. BCN World ha dit que digui el que vulgui.
Si tu em fa tant mai, ja ho hem dit el seu dia.
Jo estic d'acord amb el que deies, Joan, però... És a dir, el que hi ha darrere és, diguis el que vulguis, però la preocupació d'un sector, en aquest cas, d'un projecte que jo entenc que és una fantasmada i que hi ha interessos...
Que és mentida, no, és mentida.
És interessos d'ell i de la Caixa, doncs, que li interessa...
No, de la Caixa no, la Caixa l'has vist mai parlar d'aquest projecte?
No, però bueno, té uns terrenys...
Bueno, és el que els lloga. Diu, mira, si me'ls lloguen, fantàstic. Mira, si cobro, fantàstic. Però no és promotor. No està fent accions per acusar, perquè seria molt fàcil, si fos promotor diria no, la inversió ja la poso jo, cap problema.
Però en el món empresarial... Oi que no ho ha fet? No, clar, el món empresarial és el que hauria de parlar. A mi m'agradaria que sentís dir aquesta emprenedoria, de quina capacitat estem tenint per engegar... digues el que tu saps i que entens molt més, no? Però aquesta reducció, la meitat del que s'havia pressupostat en B+D s'han reduït. I avui hi ha unes manifestacions i un grup de pressió de tota la gent que s'hi dedica, que diu, bueno, aquest país és aquí on hem de posar-hi els quartos. No en veure, doncs, de quina especulació fem amb un turisme que el turisme aquest del joc, i em diràs, doncs, si ens interessa molt la qualitat que té això.
Són 4 dies.
I inclús avui sentia jo uns comentaris de dir, qui està més interessat? Doncs el turisme xinès, que com que llavors ve aquí, els treballadors que haurien de treballar en llocs així haurien de saber xinès, que portarien, no hi ha cap obligació de que siguin l'ocupació l'agafin, doncs, la gent d'aquí, sinó que, doncs, segurament vindrà molta gent de fora i els quartos se n'aniran també a fora, aquesta rendibilitat, uns 4 que hi han invertit, i aquest és el model que volem de país, del país independent, lliure i tal. Escolta, fem-nos-ho pensar,
que estàs barrejant coses ara,
Sí, sí, la barrejant, exactament.
Perquè no té res a veure una cosa amb l'altra.
Jo més volia fer un incís, que parlem de món empresarial, per favor, no toquem ni la COE ni aquí el Fomento, perquè això ni són empresaris ni són res. Són empleats de la gran banca i lobby que mou tots els fils polítics, i intenta a través de la política dels judicials, i de fet ho aconsegueix bastant, vegis com alguns no han entrat nunca a la càrcel castellans i altres no han entrat a la càrcel catalans, o sigui que logren manipular-ho d'aquesta manera, i els altres són el que diguen empleadillos de tal, el vicepresident té una cadena de restaurants, vull dir, però bueno, no sé, és l'únic que conec de la cúpula que tingui una empreseta, perquè començant pel president que no en té cap, en fi, són empresaris que no són empresaris, són apagos, són pagats per la gran cúpula perquè treguin la cara i diguin el que faci falta.
Parlàvem vostès de fantasmades. Això que està dient el Montoro últimament, que l'economia espanyola serà digna d'admiració i que comença, ja no brots verds, comença a demostrar que la seva fortalesa interna ens traurà a tots plegats de la crisi.
Tornarà a sorprendre el món.
Sí. Exacte, aquestes són les paraules.
No, la veritat
és que no es mulla, no diu com.
Jo no sé per què van substituir els gintònics a la cantina del Congrés, però des de nou és molt fort.
Això és una fantasmada. Però és una mica el mateix. Els polítics estan intentant vendre el seu producte. És dir, i convertir, doncs, unes pistetes, doncs, a fer... La gran venda, doncs, de dibuixar el somni i el desig i tal, i això es tradueix després en malsons o en miratges
és la bravuconeria castellana de tota la vida,
però no hi ha realisme,
no hi ha sostent.
La política ha de ser més complexa, ha de ser més rigorós, i a la gent no se'l pot enredar, i el Montoro estan enganyant, i tornem a caure. Alguns s'ho creuen, d'altres diuen, veus, i aquí fem més o menys el mateix.
A vegades, també s'ha de fer autocrítica, els mitjans i els opinadors, mirem la foto tan petita que després és normal que passin coses d'aquestes. Recordin, fa no massa que vivíem pendents de la prima de risc, i quan estava a 640 s'enfonsava el món, i esclar, ara com li expliquem a la gent? Ara està a 200 i escaig. Per tant, ara deu ser viure en el millor dels mons possibles. El diferencial amb el bo alemany. Hem guanyat a Itàlia, i això ho expliquem com si fos un partit de l'Eurobàsquet, no? Ja la prima de risc italiana està pitjor que l'espanyola. Bé, això què té a veure?
Montoro és un... no sé com el definiria, a part de pallasso, és un autèntic inútil dintre del grup economista. Tampoc és un economista de prestigi, diria que és ben bé un home que sap alguna cosa d'impostos, relativament poc, però vull dir, sap alguna cosa d'impostos i para de comptar, vull dir, no us pensem aquí que tenim aquí un màster en l'universo. Diu totes aquestes tonteries perquè, clar, de cara a ell, que d'aquí a dos mesos o tres no podíem pagar les deutes, ara amb la prima de risc que hi ha, doncs podrem comprar deute, no, més deute, i llavors podrem pagar la que tenim anterior.
Però va incrementant.
Clar, bueno, ja hi ha, però si ell li porta un rabano, si és que jo mañana no estaré, si és que és la frase d'aquests madrilenys.
I els ingressos de l'Estat, està previst que a final d'any baixin un 11% del PIB.
Sí, i sobretot tenia...
I en Guindos ens ha dit que les coses van bé perquè només arribarem al 27% d'aturats. O sigui, realment no hi ha una resposta
econòmica. Del govern, aquí l'únic que veig que realment es mou i que realment fa alguna cosa és el Guindos, és el que ha aconseguit col·locar la prima a aquest nivell.
I és el que parla la boca més petita quan parla de Catalunya.
I parla molt, molt poc, i sempre fa, quan aquí a Montoro va llançar això, l'endemà va dir...
Però la baixada de la prima de risc, això és un miratge que ja ho vàrem comentar una altra vegada, és el banc europeu que està insuflant.
Sí. Bueno,
i només per aquest motiu baixa, no és un tema
de mercat. Però per ser rigorosos també, que la prima de risc estigués a 600 era un motiu de preocupació altíssim, perquè volia dir que Espanya podia veure tancats els mercats en qualsevol moment, i això era la fallida de l'Estat.
Ara ha insuflat Europa, que Europa, el Banc Central Europeu estava tancat, i ara l'han obert.
Bona notícia, ens han donat diners, perquè si no ens n'haguessin donat, el que hagués passat és que Espanya hagués hagut de fer fallida.
Però és un regalat per l'Europa.
Bueno, que sigui el que sigui. L'Europa
vol salvar-se.
Però diu, és bona notícia que la prima de risc estigui a 260, és molt bona notícia. Per quina raó? M'és igual. L'efecte és bo. A partir d'aquí, què n'estem fent amb aquesta prima de risc?
És diferent si t'estan fent el boca a boca que si tu penses tu sola.
No, però què n'estem fent de la prima de risc? El que estem fent és aconseguir que l'Estat es financiï a un preu més baix i no té ni idea de què fer amb els diners que aconsegueix. Aquest és el problema real. Escolta'm, podem captar diners? Bona notícia. No sabem què fer-ne. No som capaços de ser productius...
Van a t'agafar, només dèficit. És l'única cosa que van a
t'agafar. No som productius. Aleshores, aquest és el gran problema d'aquest país. Que tenim un govern que és absolutament incapaç de convertir diners en productivitat. I l'únic que fa és coses com les que deia el Jordi abans. Aquestes barbaritats que passen a algunes comunitats i barbaritats en contra que passen a Catalunya. És a dir, en uns llocs et regalen qualsevol cosa i aquí has de pagar per tot. I la majoria de les coses que subvencionen o que es regalen a altres comunitats, no reverteixen en l'economia. No em cansaré mai de parlar d'Extremadura. Extremadura, que és una comunitat subvencionada des de la seva creació, no ha estat capaç de convertir en absolut tots aquests diners que ha rebut en capacitat de generació de recursos. Per mi, tanqui-ho.
Bé, jo vull aportar una nota d'optimisme, sigui amb independència o no, hi ha gent que està treballant pel futur de Catalunya. Ahir es va presentar al Col·legi d'Economistes l'informe del CAREC. El CAREC és un grup que assessora el president. Ja el president d'aquest grup és en Josep Alemany de Vertis.
Empleat.
També
un altre empleat.
també hi ha el catedràtic López Casasnovas, també hi ha el que havia sigut delegat especial d'Hisenda, Garibert Pedrol.
Amb interès. Hi ha algun empresari al CAREC?
Vertis?
Però us recomano que... o sigui, aquesta gent... Avui ens preocupa tot el curt termini. I tant ens preocupa el curt termini que amb el mig i llarg termini hi pensem poc. Aquest informe és un informe a mig i llarg termini. I realment es mira les potencialitats de Catalunya, intenta veure com s'ha de treballar, perquè si avui no podem resoldre els problemes d'avui...
A quin context l'analitza? En el context d'independència? En el context de continuïtat?
El CAREC, aquestes persones...
canvien les coses.
No, aviam, perdona. Una cosa és el context polític i l'altra és el context econòmic. El capital humà, el capital social, el capital...
És que un canvi polític suposa un canvi econòmic.
El capital humà, el capital social... És una preocupació de gent que ho formula en el context polític que sigui. Esclar, això quedarà condicionat. Hi ha unes propostes que s'han d'escoltar i hi ha gent que les està treballant, i això és el bonic, perquè vull dir, hi ha gent que està treballant en tot el tema de les potencialitats. I ahir va sortir aquest informe que realment penso que...
I David, coincideixo amb tu
que farà una mica, farà una mica de reflexió a nivell general de com potenciar l'economia catalana.
Coincideixo que això és una bona notícia, que hi hagi gent de nivell pensant en el mig i llarg termini. Ahir, abans d'ahir, Panrico va anunciar que deixa de pagar les nòmines a 4.000 empleats. Algú hauria de pensar també en com pagaran aquests 4.000. i d'altres milions la hipoteca del mes que ve. Perquè això és un problema també molt greu. I em temo que en aquest problema no hi està pensant ningú, això ens ha coincidit amb el Josep Maria. Sí, sí, sí. En el problema d'empreses com Panrico, que té un problema gravíssim, però té 4.000 tios. I és un model d'empresa que ha demostrat tota la vida que és absolutament viable i que té una catàstrofe d'endeutament arrel d'una operació de venda que es va fer uns anys. I, escolta'm, sisplau, algú hauria de pensar... És molt més fàcil mantenir empreses que funcionen, uh-huh, que aconseguir que empreses noves generin llocs de treball. És molt més fàcil agafar un catxarro que mou 4.000 treballadors que pretendre que a base de projectes d'internet els xavalets creen 4.000 llocs de treball. Aleshores, l'administració jo crec que hauria d'estar molt més volcada amb aquests problemes. I dona la sensació que els tracten com no. Joan, cada empresa
hi ha, hi ha prioritats. És a dir, una cosa és fins i tot doncs, dinamitzar per crear llocs de treball, aquest és un element importantíssim davant doncs, d'un índex d'atur tan fort, i l'altre, incentivar les aportacions o les inversions en projectes productius. És a dir, que són dues coses. Vull dir, si tu fas una fira molt gran, pots tenir doncs, molta gent ocupada, però d'allò després s'ensorra no hi ha res. És a dir, no produeix res. És a dir, és model productiu que estem buscant la cosa fàcil de per crear doncs, més ocupació, però jo penso, i l'element, i torno a insistir, no, doncs, la rebaixa doncs, en els pressupostos de recerca i d'I+D, és una manera, el fet de que marxin els nostres joves cap a fora, difícilment tornaran cervells que han estat educats aquí, que han anat doncs, cap a Europa, que ja veurem en un allò independent, quina capacitat hi hauria doncs, dels projectes d'Erasmus i aquestes històries que ja veuríem com s'aguantarien. Però vull dir que hem de veure model de producció i de dinamització de l'economia.
Jo en aquesta línia també vull comentar-vos que ha sortit fa pocs dies un llibre fet per en Modest Guinjoan, en Miquel Puig i en Xavier Quadres, que diu com Àustria o Dinamarca, i en el fons el que analitzen són 8 economies d'un tamany semblant a la catalana, europees, i estudien quins elements de competitivitat, quins elements de cohesió, quina fiscalitat, i realment és una reflexió, sé d'uns quants companys economistes que l'han llegit, jo vaig estar a la presentació, i jo penso que tenim un problema del present, però també és molt greu no tenir il·lusió de futur ni anàlisis de futur. Llavors jo que vull portar sobre la taula és que jo ho estic vivint, perquè vull dir, estic molt actiu a la Comissió d'Economia Catalana del Col·legi. Hi ha molta gent que està treballant amb tot, energia, aigua, infraestructures, etc. I per veure com un futur ja en el marc econòmic que sigui, l'economia catalana pot ser competitiva. És a dir, i teniu raó, jo ho comparteixo, el problema és què en fem d'aquests 4.000. Però davant,
o del Gran Teatre del Liceu.
Davant de la manca de solucions, de solucions, és a dir, que com a mínim que d'aquí 3 anys no n'hi hagin 4.000 més i 4.000 més i 4.000 més. Aviam, llavors, això té la seva importància, pensar en el present i el futur.
Però què espereu d'aquests polítics? Aviam. És que... A veure, hi ha quantitat de... A veure, això es nutreix.
És més l'economia que el polític,
tu ets diputat?
El tema...
No, els polítics tenen molt a veure, i ja t'explicaré el cas Panrico, per exemple, dir que l'he viscut de molt a prop i en fi, és escandalós.
És a dir... Sempre té informació a primera mà, Jordi.
Sí. No, això és per accident, perquè clar, en el món empresarial... Pues,
I quan acabi la tertúlia ens expliques les coses.
Sempre ho faig, sempre ho faig. Oye, el tema està que aquests parles d'aquests polítics que per primera per accedir a polític has de fer molt la pilota al secretari general, o el d'organització, en algun cas d'organització, i en el Partit Socialista aquell que van fotre fora fa molts anys, que veig que continua sent el gran jefe de tota la banda. Vull dir,
qui és
no sé, aquell que va fill, o no és un que van posar a la presó per Filesa, o no sé què, aquell
Sala,
que continua manant allà com autènticament el jefe de la banda. Però bueno, amb aquest has de fer la pilota i a Convergència, no ho sé, però que deu ser el Mas o algú d'organització que no sé qui deu ser. I a altres partits el mateix, has de fer la pilota, llavors ets...
No parlis del Duran Lleida,
No, allò ja és pitjor, perquè llavors allà no has de fer la pilota, allà has d'anar parat, si és possible, vull dir, que pugui manipular bé ell, o ser familiar de tal i militar. En fi, no, allò és zero, no és criteri.
Potser no dir gaires coses.
No és criteri, allò no existeix ni ha existit mai.
Ha tancat el seu bloc.
Ha tancat el seu
bloc. Doncs, la literatura catalana ha perdut un pilar.
Tu no que t'agafaran pels teus mèrits i tal, igual. Si ets militant, a més que enganxa molts cartells i tot això, i et quedes amb atur, no pateixis que algú t'agafarà de la Generalitat. Entens? No pateixis. I alguns amb el càrrec i tal. Per la qual tot això que ets van pujant. I que al final tenim ineptes.
Te'ls trobes a dalt, si és veritat.
Ja està.
Però hi ha excepcions, no?
Poques, perquè clar, aquí què diràs? Home, escollit, home, és un catedràtic. Però el carrer no sap el que és fer cantonades com molts de nosaltres. Clar, això és de Panrico. S'ho queda un fondo buitre, perquè és un fondo buitre, no és un fondo normal, que ho saps que és buitre, i s'ho queda per un euro. Escolta, per favor, no hi havia cap empresari català que fos quants d'això. No, perquè l'administració, el de turno, posava problemes a que els empresaris catalans que s'ho volien quedar, entre altres els que eren expropietaris, que ho van llançar al seu dia. I aquests, els dic tot, oh no, ui, no, haureu de pagar 45 dies per any, bé, el fondo buitre, cap problema.
El Sareb està actuant igual.
Sí, bueno, clar, el Sareb ja és un rotllo molt més diferent, però aquest, aquí, no sé quin interès devia tindre algú, clar, com que jo sé que els polítics cobren poc, potser, no sé, aquest fondo buitre, li havia regalat un viatge...
Té un nom americà, el fondo buitre.
Sí, li havia regalat un viatge a Mallorca, o li donava més criteri a un fondo buitre que a un ex-empresari que ho havia creat el seu dia, vull dir, vamos... No, en fi, aquesta és una cosa. El Sareb és un escàndol, com tot, home, ja es va fer per això, ja ho vam comentar aquí, es tracta de treure els actius, passar-los a la banca i tornar-los a la banca, ja està. No, posant els calés
o a fons que no coneix ningú, que fons no tenen cap risc...
No, si mires els fons sí que sabem qui són. I veuràs com surten el botín, surt tots la banda. La banda.
Has vist que el rató l'han col·locat?
Claro, perquè està la banda, està en un fondo.
Ha col·locat el Santander.
La banda és ampliada, vull dir, es tracta d'això. Jo que parleu dels informes aquests d'emproviment, ja ho vam dir-ho, la filosofia del PP és la banda, ser cada vez más millonarios y los otros cada vez más pobres, porque es la manera de poder ser nosaltres més millonaris. I ja està, és la filosofia sud-americana.
El problema, Jordi, és que no acabes de veure alternatives reals. Aquesta és la situació d'aquí, d'allà i tal.
D'aquí, d'allà, sí.
I, dius, bueno, això no acaba de funcionar, som crítics i tal, però dius, hi ha algun element que et faci pensar de dir, home, el camí, l'alternativa política també...
La revolta. Doncs,
no hi és, no hi és.
No ho havíem dit avui encara.
A la que sortia, el clic és un clic.
Amb un programa,
David, mata-ho amb optimisme, això. Sí, no acabem així, va, posa'ns un...
Explica'm la codifa.
O la codifa del Montoro.
Saben aquell que dice que va al Montoro.
Home, jo penso que hi ha molta gent que està treballant. Mira, ara diré una cosa que potser és interna. Economistes per la independència. Som gent molt plural. Gent que hi ha algun assessor...
Cantonades aquests.
Alguns fiscalistes. Estem estudiant les implicacions que t'hi pot tenir la independència amb aquell senyor que té l'IVA a retornar. O sigui, estem arribant a aquest nivell de detall. Us haig de dir que cada mes hi ha 20 o 30 economistes més que se'ns apunten. Som quasi 300 ja.
Un missatge en 10 segons d'optimisme, Josep Maria.
I amb això, perquè les coses funcionin.
No, jo demano realisme, no crear somnis que puguin convertir-se en malsons.
Acabem de deixar Joan Alsina, David Ros, Jordi Piella, Josep Maria Balcells. Gràcies per acompanyar-nos a entendre l'actualitat. Ara a les 10 notícies i al magazín Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa.